RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, poble de terra, que és dimarts. Dimarts 25 d'octubre del 2022. D'aquí dos mesos, Nadal. Ho dic perquè sembla que hagi d'arribar a l'estiu, però no. D'aquí dos mesos, Nadal. Comencem el dia amb molta suavitat. Al migdia ja ens diu la Mònica Usar que tornarà a ser càlid. Temperatures dels 24-29 graus. Durant tot el dia el sol es combinarà amb bandes de núvols que estones deixaran el cel emblanquinat. Les temperatures no baixaran de manera clara fins la setmana que ve. Nova crisi interna, Junts per Catalunya, en aquest cas amb nom i cognom clars, Francesc de Dalmases, tot arran de les conclusions de la investigació interna encarregada a l'advocada Magda Urani, que assegura que el diputat i vicepresident de Junts per Catalunya va perdre els papers cridant i copejant el mobiliari de TV3 fins al punt d'intimidar la sotsdirectora del programa Fax perquè no estava d'acord amb el to de l'entrevista que s'havia fet a Laura Borràs. Dalmases va intentar desacreditar l'informe de Magda Urani enviant una carta a la direcció del partit, però l'advocada no es va arronsar i va titllar la seva reacció aquí al món RAC1 de patètica, infantil i demencial. I va afegir que la presidenta de Junts, Laura Borràs, l'havia pressionat. En parlarem avui a partir de les 9. Isabel García Pagán, Anton Lozada, Bernat de Déu, Toni Aira i Joan López Alegre. Amb ells també parlarem de la reforma del delicte de sedició com a pas per la desjudicialització. Ja hi som. Desjudicialitzar el procés. El govern espanyol admet que l'està estudiant per homologar les penes a la legislació europea, ja que tal com està redactat en el Codi Penal espanyol són exagerades. Ara bé, la Moncloa ho desvincula de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat amb Esquerra Republicana. A més, avui volem abordar què passa amb els medicaments, tot després que les associacions de malalts amb càncer hagin també donat un toc d'atenció al Ministeri de Sanitat perquè acceleri l'aprovació del finançament dels fàrmacs que aprova l'Agència Europea dels Medicaments. A hores d'ara, Espanya, entre que l'Agència Europea de Medicaments dona el vistiplau i Espanya dona l'okay, passen 500 dies, que és un any i mig. I els metges recordes que hi ha pacients que no tenen tant de temps. Avui en parlarem aquí al Món es Recupera. Mestre Pitjarà aquest matí l'ull de poll, el que va ser director del Fax, ahí lo dejo. Els esports, el Getafe empata 1 contra el Celta a Balaïdos i torna a enviar el Girona a posició de descens. I mentrestant, encara a la Lliga, Unai Emery deixa el Villarreal, se'n va a l'Aston Villa de la Premier League, que acaba de destituir el seu entrenador, Stephen Gerrard. Quique Setién sembla que té tots els números per, com diu ell mateix, deixar les vaques i tornar a seure's a la banqueta dels groguets. Mentrestant, avui torna a la Champions, a les 9 el Real Madrid juga contra Leipzig, Alemanya, i el Manchester City també a Alemanya contra el Dortmund, mentre el PSG rep el Maccabi Haifa. Abans, a 7:15, Sevilla-Copenhagen, amb el Madrid i el City amb un punt i en tenen prou per classificar-se. Tot plegat el dia que saludarem l'exjugador del Barça i comentarista de futbol Gary Lineker, que ahir va rebre el Premi Vázquez Montalbán de Periodisme per la seva carrera a la televisió en programes com ara Match of the Day a la BBC i ara comentant la Lliga Espanyola també de futbol per Anglaterra i Irlanda. Avui, Gary Lineker, aquí al món a RAC1, i a les 11 tocades en aquest estudi, un dels grans de la comunicació del país. Miquel Calçada i Olivella. Miqui Moto, amb qui parlem de la ràdio pública, de la ràdio privada, de la tele i del país. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, al marge que és l'aniversari de la Marga Ortuño?
Per dos anys.
Sí, efectivament. Efectivament. Està estupenda la vida, escolta. Ja, tira, ja pots tirar, ja.
Què?
Comencem parlant un dia més de l'afer del cas de Francesc Dalmases. De fet, Junts per Catalunya reunirà avui mateix l'executiva del partit per veure si hi ha algun expedient disciplinari, si el sanciona d'alguna manera després que es fes públic aquest informe de l'advocada Magda Oranich, en què l'acusava de no tenir una actitud digna quan el fax doncs, va intimidar, així ho va dir la periodista, la subdirectora del programa, Mònica Hernández. El secretari general de Junts, Jordi Turull, aquesta nit ha passat per 8TV i ha dit que admeten que volen abordar-ho tot el més ràpid possible perquè aquest cas està fent ja mal a Junts per Catalunya.
El partit té uns òrgans amb unes responsabilitats, no les defugim, jo no les defujo. El que afecta és el bon nom de l'organització i per tu amb això has de ser molt curós i per això nosaltres no volem dilatar-ho en el temps.
Turull que es queixa que l'informe s'hagi filtrat a la premsa, un informe, ho dèiem, elaborat per Oranich, en què l'advocada deixava l'actitud de Dalmases de manera molt negativa. De fet, des del món a RAC1 no només el criticava amb ell, sinó que afegia que Laura Borràs i el seu entorn la van pressionar per rebaixar tot just el que ha acabat sortint al document.
L'ha trucat algú que està amb ell, no? La mateixa senyora Borràs.
Què et va dir Laura Borràs, Magda?
No, ara ja fa dies que no me'n parlava perquè va dir que ja no me'n parlaria mai més, perquè ja no vam estar d'acord amb una conversa concreta. Perquè et dic, jo si faig un informe el faig en plena llibertat.
Oranich també va criticar Dalmases per la carta que us vam avançar ahir al matí aquí a RAC1, una carta en què deia que l'informe de l'advocada no s'ajusta a la realitat.
Ara, a la secta de les 6, els explicaré una petita malícia de tall. Jo, el diumenge a la nit, parlo amb la Magda Oranich. I li dic, escolta, Magda, vols sortir a parlar? Perquè tinc l'informe, tenim l'informe i tal. I em diu, creus que he de sortir a parlar? Dic, perquè l'informe, em diu ella, diu, és molt normal. Diu, bueno, ens va propassar, entre altres coses, perquè aquí hi ha una cosa d'això, estic a l'Havana Pública, una conversa que no té cap... És a dir, que ve a dir el que diu allò, bueno, es va expressar, que aquí un codi deontològic, que tots són periodistes, que sou periodistes, que això hi ha coses que són inacceptables i que jo crec que es va ultrapassar les seves funcions de diputat del Parlament de Catalunya i... Va, perfecte. I em diu, tu creus que he de parlar? Dic, tu mateixa, si vols parlar, parla, però no tal. I diu, bueno, pues vale, pues sí, val. Pues dic, què, fem 5 minuts? I sí, 5 minuts, va, trucarem. Vale, on truques? Allò típic, mentrestant, l'altre mòbil intercat ha de trucar a la Montse Girona, vull dir, tot plegat va ser una mica caot. L'endemà al matí rebo el missatge, la nota del Francesc de Dalmases. La nota pública del Francesc de Dalmases. I jo, clar, la rebo 3 minuts abans de punxar en directe la Magda Oranich. I quina és la meva sorpresa? Que quan Magda Oranich escolta a través d'aquest programa, la nota pública que fa Francesc de Dalmases en filtrar-se l'informe que ha fet Magda Oranich, entra en còlera, Magda Oranich. O sigui, el que ella no volia fer, se li ha girat en contra a Francesc de Dalmases per haver fet una nota i ja, bim, bim, començant a disparar. De moment, he de dir dues coses. Una, que té mala peça al taler Junts per Catalunya amb aquest cas, això una, i després una altra. El partit que comença a semblar-se el més modern de tots és el Junts per Catalunya. És un partit que és capaç de fer unes primàries per decidir si surts o no del govern. Unes primàries entre militants per sortir-ne del govern. I que, a més, en lloc de deixar passar una cosa, demana a una comissió gestora, una comissió d'advocats de dins del partit que faci un informe sobre el cas de Dalmases. Vull dir, no és normal això, tampoc. Ara, les dues coses li han sortit. A més, tot plegat genera un caldo de cultiu, com ara deia Jordi Turull, que serà molt complicat de poder resoldre d'una manera que no acabi això amb incendi. Veurem. Avui, mentre estan els diaris, veureu que van plens de la confirmació del govern d'Espanya que està estudiant la reforma del delicte de sedició.
Sí, el que no concreta la Moncloa és si les penes es reduiran a la meitat, que era el màxim que plantejava ahir el País de fons del govern espanyol, però segura que és una opció que té damunt la taula, i Esquerra de moment no es vol mullar sobre si acceptaria un acord amb aquesta rebaixa en concret, no eliminant el delicte. Reconeix, això sí, que seria una gran passa endavant. I això, tot plegat, doncs, ja ha suposat reaccions des dels partits de dretes. Bàsicament, el PP ja ha sortit en tromba. Exemple d'això, les paraules dures en Pedro Sánchez d'Isabel Díaz Ayuso.
Se está troceando la integridad del país solamente para perpetuar a Sánchez. No hay una sola medida que haya tomado Sánchez en estos años que fortalezca la unidad nacional, que beneficie al conjunto de los ciudadanos. Está dándole a los enemigos confesos de España los intereses del país, entregándoselos a cambio de él seguir en los escaños.
En qualsevol cas, el govern espanyol avisa Esquerra que la reforma del Codi Penal és una negociació diferent a la que s'estigui fent pels pressupostos, tant els del govern espanyol com també, si cal, doncs, que el PSC donés suport als de la Generalitat.
D'aquesta nit també és notícia la nova entrega d'informes de la Guàrdia Civil que destapa en Quico Sellers al món.cat. El cos de la policia creia que Jordi Puigneró preparava atenció. un exèrcit de robots i de drons per una hipotètica Catalunya independent.
El document assegura que Puigneró va formar part d'una trama per preparar estructures de defensa per una Catalunya independent de bracet, de CDRs, d'informàtics i d'empresaris. Concretament diuen que l'exvicepresident hauria estudiat crear un sistema defensiu amb tecnologia antimíssils, drons de combat autònoms i exèrcits robotitzats que funcionarien amb intel·ligència artificial. Puigneró ja ha respost a través de Twitter a aquest document. Ho ha fet amb una fotografia on hi apareix ell amb dos robots de joguina i l'ha acompanyat d'un text que diu tot a punt.
Pues em sembla genial la conya del Puigneró. He de dir que és una... He de dir que hi ha gent que s'ho... És a dir, el problema és que això hi ha gent que s'ho pot creure. O sigui, que hi havia un senyor que preparava un exèrcit de drons i de robots. És que jo imagino aquí... Catalunya triomfant, tornar a ser aquell plana i enmig de la Diagonal uns robots allà caminant com si fos el mur de Pink Floyd. És que de debò, no, és que no. Hi ha guàrdies civils que van fer aquest informe fals, evidentment.
I que està als tribunals, per exemple, per l'operació Judes es va presentar.
És al·licinant, és al·licinant. Bueno, un dia en què encara porten cua, això és gravíssim. Les dades que ahir explicàvem que alerten de la lentitud del govern d'Espanya a l'hora d'utilitzar els fàrmacs que aprova l'Agència Europea de Medicaments.
El que dèiem, que de mitjana passen més de 500 dies, i ara qui ha reaccionat també són les associacions de malalts amb càncer, que alerten que si el Ministeri de Sanitat no ho accelera, es podria perjudicar no només el tractament als pacients, sinó també els projectes de recerca que es fan aquí. Com us explicàvem ahir, a l'estat espanyol amb prou feines s'aproven la meitat dels nous medicaments, a banda que els que sí que ho fan tenen un temps d'espera de prop d'un any i mig, una situació que desespera els pacients i les
famílies. Avui en parlem aquí, imagineu-vos. Si una cosa que t'aproven avui, perquè t'aprova l'Agència Europea de Medicaments, i fins que tu no tens el vistiplau, passen 500 dies. És a dir, o surt algú a explicar-ho, no, és que això té un procés, perquè nosaltres també, escolta, l'Agència Europea del Medicament dona ok... Dona ok al producte, et dona ok al producte, 500 al finançament. Per tant, hòstia, l'execució en 500 dies, estem parlant de càncer, eh? Bueno, mentrestant, avui en parlem aquí al Monarracú d'això, i les pressions del PSC, els seus regidors de l'Ajuntament de Premià de Dalt, han aconseguit trencar el contracte entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i Desocupa.
Sí, l'alcalde de Junts, que governa amb el PSC, anunciava ja dissabte a 8TV que trencaven aquest contracte amb Desocupa de mutu acord i que l'assessorament el podrien seguir tenint prou de franc, però La Vanguardia afegia ahir que darrere de la decisió hi ha les amenaces de trencar l'acord de govern des de la cúpula del PSC. A diferència de Junts, les advertències socialistes van ser en privat, lluny dels focus, i van posar damunt la taula un trencament de l'acord o fins i tot impedir que l'actual cap de files del PSC al poble, que és dins del govern i que havia beneït aquesta contractació de Desocupa, pogués repetir la candidatura a les municipals de l'any vinent. Tot plegat, finalment va fer que l'alcalde hi renunciés. En tot cas, aquest contracte ja estava signat, per tant, qui havia de renunciar de manera expressa és la companyia Desocupa, que ja ho ha fet.
Per cert, deixa'm dir una cosa només amb això de Desocupa i tot. Jo no estic a favor de contractació privada en una empresa pública quan estem parlant del tema del Desocupa. Totalment en contra. Ara, jo recomanaria a la gent que no ho va escoltar que posi la ràdio del divendres, baixi el podcast de 9 a 10 del matí, quan vam entrevistar una senyora que els seus pares, de 84 anys, tenen la casa ocupada per un parell de miserables que no volen sortir d'allà, que els hi han fet la vida impossible, que han penjat a Wallapop els mobles de tota la vida de la família, d'una segona residència on van tots els caps de setmana els avis. Per tant, Desocupa no. No, no. Ara, entenc una desesperació que hi hagi gent que vulgui buscar empreses que mirin cap a un altre cantó mentre es fan la feina de treure'ls de casa. I jo, de debò, arribo un moment que ho puc acabar entenent, que passin coses, perquè és que és desesperant. Desesperant, de debò, aneu divendres de 9 a 10 del matí l'entrevista amb la Marta, que fèiem aquí al Monarracú, els seus pares, 84 anys, a Mediona, un parell de cretins i de miserables, els hi entren a la casa, els hi es tanquen allà dins, els treuen empentes amb els avis, denuncien, no hi ha manera, els Mossos no poden fer res, pengen els mobles a Wallapop, Wallapop diu no podem despenjar perquè no tenim ordre judicial, sense ordre judicial no podem fer, vull dir, un drama desesperant. Més coses, aquest migdia, Rishi Sunak es convertirà en el nou primer ministre del Regne Unit.
Arribarà a Downing Street després de ser l'únic candidat que va aconseguir finalment els avals necessaris per presentar-se a les primàries del Partit Conservador. Per tant, avui substituirà Liz Truss, la primera més breu de la història, 49 dies al càrrec, i que va ensorrar en part l'economia amb l'anunci d'un pla de retallades d'impostos tot just amb la situació actual de crisi. De fet, recuperar l'estabilitat financera és el gran repte del nou primer ministre que ve justament d'aquesta vessant política.
Pràcticament un quart de set del matí, finalment finalment, l'Ajuntament de Madrid no declararà persona non grata Pablo Iglesias, tal com reclamava Vox.
El partit d'ultradreta ha hagut de retirar la petició després d'un informe del secretari de l'Ajuntament que advertia que el ple no té competències per fer aquest tipus de declaracions. Tot i així, sí que aquest matí es reprovarà l'exvicepresident del govern espanyol a proposta del PP i de Ciutadans, que són els qui governen a l'Ajuntament madrileny. Tot plegat per unes declaracions, ahir de fet les sentíem a la tertúlia del programa, d'Iglesias, sobre la policia espanyola, en to clarament irònic al seu programa, a la base.
Què més?
Doncs que ha mort als 67 anys Leslie Jordan, actor i comediant nord-americà conegut sobretot pel seu paper de Beverly Leslie a Will and Grace.
No, Miss Adler, you mustn't touch it. This gown is going to the Smithsonian
Jordan
tomorrow.
Moria ahir en un accident de trànsit a Los Angeles. També era conegut per altres sèries com Ally McBeal, Star Trek o més recentment per American Horror Story. A banda, era cantant de gospel, jurat al concurs RuPaul's Drag Race, a més d'activista LGTBI.
I atenció, perquè en música... Atenció... Avui el Jordi Ramos es putrà el cap. Perquè la seva estimada Chanel ha fet cançó pel seu odiat Mundial de Qatar. Es diu Toque, clar. Marga, què diuen? Jo què sé, clar, ja. És el tema que representarà la selecció espanyola de futbol al Mundial de Qatar 2022. A més, és la primera cançó que publica Chanel després de triomfar al Festival d'Eurovisió amb Slomo. Abans de tot això, hem de parlar de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè tenim problemes amb el tema de l'aigua i els recursos hídrics del país, no?
Sí, perquè concretament, a banda de la situació de sequera amb la que ens trobem a hores d'ara, han fet un informe en què preveuen que d'aquí a 30 anys la situació de recursos hídrics a Catalunya sigui, doncs, molt més baixa, que la disponibilitat d'aigua dolça redueixi un 18%, justament per aquest canvi amb les precipitacions, aquesta reducció d'aquestes, i per això ja surten companyies com Aigües de Barcelona que aposten per buscar models alternatius per augmentar els recursos hídrics disponibles els propers anys. L'eina que despuntaria ara seria tractar l'aigua que surt de les depuradores per retornar-la als rius, tornar-la a incorporar al cicle de l'aigua, el que es coneix justament com a regeneració de l'aigua.
Què?
Hem de pensar en solucions. Si ens n'anem cap a més episodis de sequera, doncs aquesta és una. És a dir, en comptes d'estar tan pendents de la meteorologia, d'aquella pluja que no va arribant, doncs posar-hi aquesta solució i seria com si féssim ploure de manera artificial, no? Agafes aquesta aigua i fas un model circular i fas que torni a entrar dins d'aquest circuit i vagi fent. Però clar, cal una inversió també per fer tot això.
No veus aigua?
No, ni aquesta setmana, la setmana que ve ja ho veurem, però de moment aquesta setmana res d'aigua, només sol, núvols prims, aquesta pols en suspensió que es manté del desert del Sàhara a causa d'aquesta entrada d'aire càlid que estem tenint i temperatures que continuen a la banda alta. De fet, avui al migdia pujaran més que ahir, sobretot a les comarques interiors, i a la costa quedaran semblants a les d'ahir una mica més baixes, però en tots els casos entre els 24 i els 28 graus. I avui amb vent fort, sobretot al Pirineu, i especialment durant la tarda. Demà podria pujar una mica la temperatura, sobretot en trams de la costa prelitoral. Dijous baixaria una miqueta, però tot i això, durant tota la setmana, pràcticament fins diumenge, tindrem valors 4 o 5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. I la setmana que ve ja ho veurem, però en principi aniria baixant la temperatura i podríem tocar la normalitat per l'època. Però de moment res. I ara mateix 20 graus a Barcelona, temperatura tropical al centre de Barcelona.
20 graus temperatura tropical a Barcelona a les 6 i 18 minuts.
A tocar de la castanyada.
A tocar de la castanyada, que ja fa anys que diem que la castanyada amb màniga curta, ja ho sabem, mànigues de camisa, això ja ho sabem, però a dos mesos de Nadal estem a 20 graus a Barcelona.
Sí, tenim 18 graus a Tarragona i 18 també a Girona.
Imagina.
Tenim 16 graus a Lleida, n'hi ha 12 a Vic, n'hi ha 19 a Figueres i hi ha 9 graus a Sort. A tot arreu són altes per l'època de l'any en què ens trobem.
O sigui, res, eh? O sigui,
res, sí, no. Baixarà...
La setmana que ve dius que sí, eh?
Sí, aniran baixant a poc, però tot i això et diria que no acaben de tocar del tot la línia del que seria habitual, però sí que faria més fresqueta. 4 o 5 graus sí que baixarien les temperatures.
Bé, i els esports, què m'expliques?
Doncs mira, que el Girona ha tancat l'onzena jornada de primera en zona de descens, després que el Getafe hagi empatat a 1 al camp del Celta. També a la Lliga, Quique Setién és el principal favorit per rellevar Unai Emery a la banqueta del Villarreal, tot plegat després que Emery fitxés ahir en un 3 i no res per l'Aston Villa, que ja té recanvi pel destituït Steven Gerrard. Si Setién accepta la proposta, serà el seu retorn al futbol professional després que el Barça l'acomiadés l'agost del 2020. I aquest matí, cap a quarts d'11, serà el Mona Racú, l'exjugador del Barça i comentarista de futbol, Gary Lineker, que ahir va rebre el premi Manuel Vázquez Montalbán de periodisme per la seva carrera a la televisió, en programes com ara Match of the Day, i ara comentant, per cert, la Lliga Espanyola de Futbol a Anglaterra i a Irlanda. Ahir Lineker va repassar l'actualitat del futbol i també del Barça, i entre d'altres coses, va admetre que li encantaria que Messi tornés al Camp Nou.
Me encantaría verlo. ¿Visto cómo juega este año? Esta temporada? La temporada pasada fue muy difícil para él, pero esta temporada está jugando como antes. Pero no sé, es un sueño. Veremos.
Avui, Gary Lineker, a quarts d'11, al Mona RAC1. Per cert, encara el Barça, Sergi Roberto, pot estar-se aproximadament un mes i mig de baixa per la luxació a l'espatlla que es va fer el diumenge.
Val, alguna cosa més?
Sí, que avui comença la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions, amb el Madrid i el City, amb opcions de sentenciar la primera posició dels blancs. Tant a uns com als altres els val a l'empat. El Madrid al camp del Leipzig i els de Guardiola a Dortmund. Els dos partits són a les 9 de la nit i en directe a RAC1, també a Movistar Liga de Campeones. I en canvi el Sevilla necessita un miracle per passar. Ha de guanyar els dos partits que els queden i esperar que el Dortmund els perdi. Aquesta tarda, a 6:45, els andalusos reben el Copenhagen al Sánchez Pizjuán.
I per cert, que Alexia Putellas s'ha endut el guardó la millor jugadora d'Europa a la segona gala de futbol femení que organitza Mundo Deportivo. El Barça també ha guanyat un premi extraordinari pel rècord mundial d'assistència contra el Wolfsburg femení amb més de 91.600 espectadors, a més d'altres premis individuals.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Avui no hi ha diàling. No, perquè avui el Ramon no pot venir. Bueno, escolta'm, ja vindrà demà, tu. Mm-hmm. Ja tot bé, o sigui, que cap problema. Escolta'm, una cosa, avui eclipsi de sol?
Sí, aquest migdia, a les 12:07. El que passa és que és un eclipsi parcial, és a dir, no es taparà tot el sol, sinó només un fragment, per som. Exemple... No, home, no. És que si fos total, sí. Jo et dic que dedicaria el programa a això, eh? És que un eclipsi total en ple dia es fa de nit, clar... És una cosa molt espectacular, però en aquest cas és com si tingués una mossegadeta, com si diéssim el sol, a la part de dalt, i en el cas de Barcelona un 10% del sol es veurà tapat a les 12:07 del migdia.
No mireu el sol!
No, directament no, ni amb radiografies, ni amb ulleres de sol, ni directament amb un telescopi.
Per què ho expliques? Ara la gent aquí fotràs...
No, has d'anar a buscar un filtre, aquí en tenim a la redacció, després us el deixo perquè ho veieu.
Aquí baix...
Podeu anar a una ferreteria que us donin un filtre, ells sabran quin tipus de filtre us han de donar, o si no hi ha unes ulleres especial amb una homologació europea, que són les ulleres d'eclipsi, que també es poden utilitzar. El que passa és que no estigueu molta estona mirant, simplement mireu un moment, veureu aquesta part de dalt tapadeta i ja està. Doncs això, a les 12:07.
Molt bé. Escolta'm, avui em dic que ve Lineker, oi?
Sí.
Però és que avui a les 11, 11:15, vindrà per mi un dels grans genis de la comunicació. És més, sempre dic que amb el Mikimoto, amb el Miquel Calzado i Olivella vam treballar junts i érem els més petits, el Sergi Cotillas, el Mikimoto i jo érem els més petits de Catalunya Ràdio l'any 83, que teníem 17 anys, quan vam fitxar per aquella emissora. I ell era... Tu ja veies que allò era... De fet, és la primera veu de Catalunya Ràdio. La primera veu que va sonar a la història de Catalunya Ràdio és el Mikimoto l'any 83. Però després d'allà va fer un programa a la nit els dissabtes que es deia Mikimoto Club, després va fer aquell concurs que es deia Pastagansa, després va venir el Persones Humanes a TV3, que era una meravella, després va venir el Fes Exteriors, després va venir el seu... va comprar amb el Carles Cuní Flash, després ho va deixar, se'n va anar als Estats Units. Té una vida fantàstica i ara va estar a punt de ser director de Catalunya Ràdio. I molt elegantment va dir que no l'havien escollit, sí, en la part interina, no la part tècnica, no sé, una cosa així. Avui ens ho explicarà, perquè jo vull parlar amb ell, perquè fa molta il·lusió tornar a retrobar-me amb el Miquel Calçada i Olivella. Si jo us dic que una de les bandes sonores més grans de la història d'aquest país, sens dubte, és d'una cançó que es diu The Race, i el grup es diu Yellow, direu, ni punyetera idea, però els que l'any 88 estaven dansant per aquest món de Déu, segur que els sona aquesta cançó que sonava així als migdies de la Ràdio Pública de Catalunya.
Amb aquest The Race de Yellow, que despertem un dimarts 25 d'octubre ja del 2022. Falten 3 minuts per 6:45.
El món a RAC 1.
I seguim repassant notícies del dia. Alberto Núñez Feijó ha presentat tot un paquet de mesures per guanyar suport entre els joves. Estan encarades bàsicament a l'economia, també al món laboral, com ara estendre una tarifa plana pels autònoms fins als 35 anys o crear un pla per afavorir la conciliació perquè les parelles joves tinguin més facilitats per formar una família. De fet, el líder del PP acusa Pedro Sánchez de comprar el vot dels joves amb altres mesures que tilla de populistes. Per exemple, el xec cultural que ara es cobra quan es fan 18 anys i que defineix com un regal per assegurar que el votaran a Sánchez a les eleccions espanyoles de l'any que ve. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Aquest xec el cobraran al llarg d'aquest any 500.000 de joves. Són 400 euros, 210 milions en total. El líder del PP ho defineix com una hipoteca electoralista per garantir la reelecció de Sánchez. També en diu que és un mal exemple pels joves perquè és un regal caigut del cel.
Porque considera la izquierda que los jóvenes es su caladero electoral, que son de ellos, que les pertenecen a ellos, que no tienen capacidad de dirigir, ni capacidad de decidir, ni libertad para tomar la decisión política que consideren oportuna. Entonces se pretende controlar con cheques y con pancartas vuestra libertad.
Això va dir ahir en un acte sobre joventut a Madrid, on també va apadrinar la proposta d'Ayuso per fixar una única prova de selectivitat a tot l'Estat, que tots els estudiants que acaben batxillerat facin exactament la mateixa. L'argument del PP és que si no és així no es donen les mateixes oportunitats a tothom a l'hora d'escollir universitat.
I obrim crònica de successos, gràcies Jordi. Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a Sabadell un atracador que va assaltar al mateix bar 3 vegades en una sola setmana, Agustí Serrat.
Sí, la primera va ser el 13 d'octubre, la segona el 17 i la tercera el dia 21, però aquesta vegada els Mossos ja l'esperaven. L'home de 53 anys entrava al bar encaputxat i amb una pistola de balins. Així amenaçava els treballadors i s'enduia els diners de la caixa al voltant de 800 euros. Arran del segon atracament ja es va activar un dispositiu de vigilància policial que va permetre enxampar-lo just sortir del bar i amb l'arma a sobre. El jutge que s'ha fet càrrec del cas però l'ha deixat en llibertat.
I de fet el clissaven de seguida perquè anava més o menys a la mateixa hora a atracar. I l'Audiència Nacional ha condemnat a 3 anys de presó un home acusat de voler fer un atemptat al Camp Nou utilitzant drons. Es tracta d'un home que s'havia radicalitzat durant la pandèmia i a qui Estat Islàmic havia encarregat fer aquest atac durant un Barça-Madrid. Però abans de fer-se el judici, l'acusat i la fiscalia van pactar la condemna. El resultat, que li rebaixaven la pena, si reconeixia que s'havia autoadoctrinat a través de la xarxa. Bon dia, bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... que Junts per Catalunya reunirà avui l'executiva del partit per abordar el cas de Francesc de Dalmases, el fax de TV3. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia, això després que hi es fes públic l'informe redactat per Magda Urenich, que diu que l'actitud del diputat no va ser digna d'un representant públic perquè va intimidar una treballadora. L'advocat assegura que Laura Borràs i el seu entorn la van pressionar per rebaixar el to del document.
El govern espanyol admet que estudia ja la reforma del delicte de sedició a la baixa.
De moment no concreta si les penes es reduiran a la meitat, que segons el país és el màxim que es plantegen, però assegura que està sobre la taula. Esquerra no es mulla sobre si acceptaria aquesta rebaixa.
La Guàrdia Civil creia que Jordi Puigneró preparava un exèrcit de robots i drons de combat per defensar la independència de Catalunya.
Un informe al qual ha tingut accés al Món.cat assegura que l'exvicepresident va formar part d'una trama per preparar estructures de defensa en una Catalunya independent, juntament amb CDRs informàtics i empresaris.
L'Ajuntament de Madrid finalment no declararà persona non grata a Pablo Iglesias, que és el que demanava Vox.
Els d'ultradreta han hagut de retirar la petició perquè el secretari de l'Ajuntament els ha advertit que no tenen competències per fer-ho. Tot i així, el ple reprovarà Iglesias a proposta del PP i Ciutadans.
El Regne Unit, Rishi Sunak, es convertirà avui en primer ministre.
El tercer, només 3 setmanes després de ser l'únic candidat que va aconseguir els avals necessaris per presentar-se a les primàries per succeir Liz Truss. El seu gran repte serà recuperar l'estabilitat econòmica.
Un dels sindicats majoritaris dels Mossos d'Esquadra demana a Pere Aragonès que faci fora el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena.
La USPAC ahir no va assistir al primer Consell de la Policia després de la sortida de Josep Maria Estela i en un comunicat van retreure al conseller que la politització del cos és pròpia d'un règim, diuen, totalitari.
I avui, a més d'aquest eclipsi solar del que ens parlava fa uns instants la Mònica Usart, també comença a Barcelona la cita de la moda més important de la capital, la 080.
És la 30a edició de la passarel·la que es farà al recinte modernista de Sant Pau i s'allargarà fins divendres. Aquest any hi haurà una 30a de desfilades i s'apostarà per la moda sostenible.
Els esports els encapçalem per l'empat del Getafe a Vigo, que torna a enviar de retruc el Girona a la zona de descens de primera. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. Els gironins sortiran diumenge al Bernabéu amb 9 punts a un de la salvació que precisament marca el Getafe. Quique Setién té tots els números per rellevar Unai Emery i la banqueta del Villarreal després que l'Aston Villa s'hagi endut al tècnic basc. I Gary Lineker serà avui al Món a RAC1 cap a 11:15 després que el Barça l'hagi guardonat amb el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán. I tot plegat el dia en què comença la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions. El Madrid visita el Leipzig i el City al Dortmund a les 9 de la nit i a RAC1. Si els dos puntuen, passaran a vuitens com a primers de grup.
Són els titulars d'aquest dimarts 25 d'octubre, una jornada en què, pel que fa al temps, ho dèiem, cap a migdia tenim aquest eclipsi solar. I, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Sobretot és el que estarem més pendents perquè, diguem-ne, que pel que fa a la previsió del temps no hi ha canvis a la vista.
No, es mantindrà la mateixa dinàmica que aquests últims dies, amb temperatures que continuen altes i que fins i tot pujaran més que ahir a les comarques interiors, entre els 24 i els 28 graus en molts casos, i tot plegat amb sol, amb núvols prims i amb pols en suspensió que es manté provinent del desert del Sàhara, i ben fort avui, sobretot al Pirineu i especialment durant la tarda. I els propers dies es mantenen les temperatures altes. De fet, demà poden pujar una mica més, sobretot a la costa i al prelitoral, i de moment aquesta setmana sense pluja.
I parlem justament de temperatures, d'aquests valors que un matí més tornen a estar ben enfilats, malgrat estar ja a finals d'octubre.
Exactament, al voltant dels 20 graus a la ciutat de Barcelona, 20 graus també a Badalona, 10 graus a la Seu d'Urgell, 18 a Falset i també a Tarragona, 16 a Lleida i 19 a Girona.
Passen 4 minuts de 6:45.
RAC 1.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. Al Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Ara fa 8 anys, l'empresa lleidatana Supermercats Plus Fresc obria a Barcelona, a l'Avinguda Via Augusta. Actualment ja són 7 supermercats Plus Fresc a la ciutat, on hi trobaràs la fruita i verdura dels productors locals, el peix més fresc de la Llotja i la carn més gustosa i sana.
I aquest octubre celebrem el 93è aniversari amb ofertes i regals per tu. També pots fer la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begur, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials.
Experiència, confiança, seguretat, tranquil·litat. Si vols vendre o llogar el teu pis o la teva casa, truca al 664 652 798. Buy House, immobiliària i assessoria especialitzada a Barcelona, Maresme i Costa Brava. Telèfon 664 652 798. Buy House, l'opció millor. 664 652 798.
El Premi Batec d'Innovació Educativa celebra la 20a edició amb novetats importants. El guardó vol reconèixer la feina dels centres educatius que entenen l'educació com una eina efectiva per a la transformació social i per això dona veu als infants i a les comunitats educatives. Es poden presentar projectes fins al 30 d'octubre. Més informació a educació.paeria.cat.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
El món a RAC 1.
Despertant aquest dimarts 25 d'octubre, en un dia més porta a cua l'expedient o no que es pot aplicar a Francesc de Dalmases per la seva actuació al programa Facts de TV3 fa un parell de mesos. Junts per Catalunya reuneix aquesta tarda l'executiva del partit per abordar el cas, sobretot també després que Francesc de Dalmases ahir tragués legitimitat al document que certifica que va tenir una actitud inapropiada en aquell programa, el Fax, quan, recordem-ho, entre d'altres, va agafar pel braç a la subdirectora del programa. És que, sobretot, Junts vol fer via de la qüestió. És una altra polèmica en poques setmanes pel partit, després també de sortir al govern, de començar a tombar propostes de llei al Parlament que tot just havia elaborat el seu partit, i ara s'hi suma aquest cas de Dalmases amb l'informe fet per l'advocada Magda Urànic. El secretari general de Junts, Jordi Turull, n'ha parlat aquesta nit a 8TV i ha admès que el que volen és abordar la qüestió tan ràpid com sigui possible perquè està fent mal, diuen, a la formació política. És per això que avui mateix es reuneixen i que faran públic un comunicat amb la decisió que hagin pres abans no acabi el dia.
El
El partit té uns òrgans amb unes responsabilitats, no les defugim, jo no les defujo, i per tant demà abordarem aquesta qüestió. I nosaltres tenim aquesta responsabilitat de determinar a partir d'aquest informe, a partir de tot el que ha passat, doncs quina iniciativa prenem i la comunicarem. El que afecta és el bon nom de l'organització, i per tu amb això has de ser molt curós, i per això nosaltres no volem dilatar-ho en el temps, i demà per això fem aquesta reunió de l'executiva nacional.
A banda, Turull es queixa que l'informe hagi sortit a la llum pública, que s'hagi filtrat a diversos mitjans. Un informe, ho dèiem, de l'advocada Magda Oranich, en què aquesta diu que l'actitud de Dalmases no va ser digna d'un representant públic, i en què Oranich, a més, document a banda, ahir el Món RAC1 acusava Laura Borràs i el seu entorn de pressionar-la per rebaixar precisament el que sortiria publicat en aquest document. L'advocada assegura que la presidenta suspesa del Parlament li va trucar per intentar que el text fos menys contundent, però Oranich li va deixar clar que no accepta ni acceptarà cap tipus de pressió.
Ha rebut pressions per part de Laura Borràs o del seu entorn, Magda Oranich?
Què vols que et digui? Més o menys. No vull dir que sí, perquè d'aquesta se'n sortirà, però sí. M'ha trucat algú que està amb ell, no? La mateixa senyora Borràs.
Què et va llevar a Borràs, Magda?
No, ara ja fa dies que no me'n parlava, perquè va dir que ja no me'n parlaria mai més, perquè ja no vam estar d'acord amb una conversa concreta. Perquè et dic, jo si faig un informe el faig en plena llibertat.
L'advocada també carrega de valent contra Francesc de Dalmases per qüestionar l'informe sobre la intimidació del diputat als periodistes del Fax de TV3, Agustí.
Tot plegat després que Dalmases, tal com vam avançar aquí al Món a RAC1, fes arribar una carta a l'executiva del partit dient que l'informe d'Oranich no s'ajusta a la realitat dels fets i que és irregular i tendenciós. A més, el diputat reclama que s'investigui i que estigui la filtració a la premsa. Després d'aquesta carta, Magda Oranich li va respondre amb molta contundència des d'aquest programa, acusant-lo de patètic, infantil i demencial.
M'he quedat absolutament estabornida, tal qual ho dic, de la nota que tu has llegit, perquè la deu haver fet algú que està fora del món. Negar fets que són evidents i negar i buscar treure la importància del mal comportament tingut per un representant públic en un mitjà de comunicació i anar que si era il·legal perquè l'informe que si un, que si no ha passat per aquí, que si no ha passat, que si una persona que no hi havia de ser, que si... Tot això és patètic, no? Patètic.
I atenció, perquè Magda Oranich va revelar que hi ha moltes més dones dins de Junts per Catalunya que acusen Dalmases de mal comportament.
Hi ha hagut altres diputades de Junts per Catalunya que han expressat preocupacions similars?
Moltes, jo he parlat amb elles, però jo he cregut que fer un informe objectiu no era parlar d'altres temes. I per tant, és això, sí que m'han trucat, i m'han trucat d'altres mitjans, i m'han trucat d'altra gent, i ja al final vaig dir prou, ja no escolto ningú més, no per no escoltar, per acabar l'informe d'una vegada, no?
Esquerra i els Comuns reclamen que el Parlament reactivi la investigació per saber si Dalmases va vulnerar el codi de conducta dels diputats. Aquests dos partits, i també el PSC i la CUP, van encarregar un informe sobre el cas al juliol, però tres mesos després continuen les beceroles.
Són les 6:42. El govern espanyol admet que està estudiant la reforma del delicte de sedició. No concreta si les penes es reduirien a la meitat, que aquest seria el màxim que es plantejaria, segons apuntava ahir el diari El País, la Moncloa, però assegura que és una opció que té damunt la taula, aquesta rebaixa a la meitat. Esquerra no es vol mullar sobre si acceptaria un acord amb aquesta rebaixa concreta. El portaveu al Congrés dels Republicans, Gabriel Rufián, reconeix això sí que seria una passa. Endavant, en parlava a Ràdio 4.
Fins fa molt poc es parlava de presó. Jo crec que està molt bé començar a parlar i que sigui el propi govern i partits polítics espanyols, com el PSOE, qui posi sobre la taula aquestes propostes. Ja és un avenç molt més gran del que pensem.
Jordi Turull, des de Junts, és escèptic sobre aquesta reforma que estaria plantejant el PSOE des del govern espanyol. Diu que ja fa anys que se'n parla i que mai no ha anat enlloc. En qualsevol cas, el secretari general de Junts ha dit que el que s'ha de fer amb aquest delicte no és rebaixar-ne les penes, sinó directament esborrar-lo, eliminar-lo del tot.
La modificació del delicte de sedició, jo estava a la presó i ja ho sentia. Això, escolti, sembla la cançó enfadosa. El delicte de sedició el que s'ha de fer és eliminar-lo, o dit més jurídicament, derogar-lo, perquè és allò, la tipificació d'un delicte consistent en realitzar activitats que el 99% són exercici de drets i llibertats fonamentals.
En qualsevol cas, el govern espanyol avisa als republicans que la reforma del Codi Penal és una negociació diferent que no pas la que mantenen ara per l'aprovació o no dels pressupostos de l'Estat. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La Moncloa deixa clar que vol rebaixar les penes del delicte de sedició. L'objectiu és equiparar-les amb les dels països europeus on, com a molt, ronden els 5 anys de presó. A l'Estat espanyol poden arribar a ser de 15. Per això el ministre Miguel Iceta creu que és necessari posar fil a l'agulla.
Que és un canvi de la legislació. Altres jurisdiccions europees no són com la nostra. El que ens convé és que entenguin perfectament del que estem parlant i que les nostres lleis s'ajustin a la dels nostres veïns, i això és el que farem.
Això sí, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, demanava a Esquerra que no barregés la reforma del Codi Penal amb les converses per aprovar els pressupostos. En parlava Antena 3.
No està en el debate ni en la negociació d'estos pressupostos. Quan hablemos de pressupostos podremos hablar de las partidas de becas, de las partidas en inversiones, incluso de las inversiones en Catalunya, pero no de esta otra cuestión, que es una carpeta distinta.
Per cert, tal com recorda la Moncloa, sempre que parla d'aquest tema, a hores d'ara no es pot reformar el delicte de sedició perquè no hi ha la majoria necessària al Congrés dels Diputats.
I més qüestions encara lligades a l'àmbit polític. En aquest cas parlem de la Guàrdia Civil, perquè el Món.cat fa públic un altre document de les investigacions d'aquest cos policial sobre el procés. En concret apunta que la Benemèrita creia que Jordi Puigneró preparava un exèrcit de robots i drons de combat per una hipotètica Catalunya independent. Això ara fa uns anys enrere. És una de les conclusions que apareixen en un informe d'aquest cos que està inclòs en causes com l'operació Judas o el cas de Tsunami Democràtic.
Els analistes de la Guàrdia Civil van arribar a aquesta conclusió després d'analitzar els projectes de Big Data en què treballava l'exconseller de Polítiques Digitals, entre d'altres la creació de la República Digital Catalana, i d'intervenir les comunicacions de membres dels CDRs, informàtics i empresaris que van ajudar a dissenyar els plans digitals del govern. El document assegura que Puigneró va formar part d'una trama per preparar estructures de defensa per una Catalunya independent. Concretament, diuen que l'exvicepresident hauria estudiat crear un sistema defensiu amb tecnologia antimissils, drons de combat autònoms i exèrcits robotitzats que funcionarien amb intel·ligència artificial, tot plegat, diuen, per construir estructures paral·leles a les de l'Estat espanyol.
I qui ha respost a aquest informe de la Guàrdia Civil que ha fet públic el Món.cat és Puigneró mateix, a través de Twitter. Les últimes hores ha publicat una fotografia on apareix ell mateix amb dos robots de joguina i l'ha acompanyat d'un text que diu "Tot a punt". I un matí més ens fem ressò de la situació de sequera que es viu al país des de ja fa mesos, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua alerta que episodis com l'actual s'intensificaran encara força més els propers anys. Segons un dels seus darrers informes, els models apunten que la disponibilitat d'aigua dolça a Catalunya el 2051 es reduirà un 18%. I davant d'aquesta situació, Aigües de Barcelona aposta per buscar models alternatius per augmentar els recursos hídrics disponibles en cas que no plogui ni nevi. L'eina que despunta és tractar l'aigua que surt de les depuradores per tornar-la al cicle dels rius.
És el que s'anomena regeneració d'aigua, un procés que sotmet l'aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar seguint un model circular que la torni als rius i als aqüífers en condicions òptimes o subministrant-la directament a la indústria, al consum domèstic i també a l'agricultura. Aquest procés circular facilita no dependre exclusivament de les precipitacions per garantir l'accés a l'aigua i redueix l'extracció d'aigua del medi natural. Això afavoreix la preservació de l'estat ecològic dels rius i aqüífers, permetent-ne la regeneració de la biodiversitat que acullen. A més, l'aigua regenerada és aigua de proximitat que fa possible una gestió eficaç i mediambientalment responsable.
I aquest migdia, Rishi Sunak es convertirà en primer ministre del Regne Unit. Serà el tercer primer ministre britànic en només 7 setmanes. Sunak arribarà a Downing Street després de ser l'únic candidat que va aconseguir els avals necessaris per presentar-se a les primàries del Partit Conservador després de les sortides. Primer de Boris Johnson i ara fa tot just 5 dies de Liz Truss. Aquesta ha estat la premier més breu de la història, 49 dies al càrrec, i n'ha sortit sobretot pel pla econòmic amb què pràcticament va començar a ensorrar l'economia del país, sobretot a nivell borsari. De fet, recuperar l'estabilitat financera és el gran repte del nou primer ministre que justament tenia la cartera de finances en mandats anteriors. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia, Rishi Sunak, que és exministre de Finances de Boris Johnson, va votar pel Brexit i amb 42 anys avui es convertirà en el primer ministre britànic més jove dels últims dos segles. També serà el primer en família d'origen índia i un dels més rics de la història. Sunak és multimilionari. De fet, la que és rica de debò és la seva dona, que és filla d'una de les fortunes més grans a l'Índia. Fa un mes i mig, Sunak va perdre unes primàries contra Liz Truss. Aleshores, va predir els problemes que podrien comportar les retallades d'impostos que plantejava ella. Li deia que eren comptes de fades. Ara Sunak alerta que els propers mesos el Regne Unit s'enfronta a reptes econòmics difícils i per això diu que l'unitat.
The United Kingdom is a great country.
El Regne Unit és un gran país, però no podem negar que ens enfrontem a un repte econòmic molt important. Ara necessitem estabilitat i unitat i faré que la meva principal prioritat sigui unir el nostre partit i el nostre país, perquè aquesta és l'única manera que superarem els reptes als que ens enfrontem.
Because that is the only way. We will overcome the challenges we face.
Aquest matí Liz Truss abandonarà Downing Street i Rishi Sunak li prendrà el relleu després que el rei Carles III li encarregui formar govern. Sunak serà el segon premier que arriba al número 10 en pocs dies i sense passar per les urnes. Per això l'oposició en bloc demana eleccions generals, però els conservadors, que patirien a les urnes, ho descarten.
I a les 6:49 tornem al país perquè la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos continua portant maldecaps al govern. Ara és un dels sindicats majoritaris del cos de Mossos d'Esquadra, l'USPAC, qui demana a Pere Aragonès que faci fora el conseller Joan Ignasi Elena. Tot plegat després que ahir la cúpula policial i d'interior hagués de sentir noves crítiques dels representants dels Mossos al primer Consell de la Policia que es feia des de la sortida d'Estela com a número 1 del cos.
En aquest primer Consell, capitanejat pel nou comissari en cap, Eduard Sallent, diversos sindicats del cos van sortir en defensa d'Estela i van acusar la prefectura d'haver pres una decisió que ha generat molt de soroll per unes diferències mínimes entre Estela i el conseller Elena, en referència al no acord sobre l'ascens de 3 o de 4 agents que són dones al rang de comissàries. Però, sens dubte, la posició de l'USPAC va ser la més cridanera. El sindicat va optar per no assistir al Consell i demanar a través d'una carta la destitució del conseller. El text exhiben que Elena ha escollit un cap submís per controlar el cos, en referència a Sallent, i diuen també que la politització de la política de la policia és pròpia d'un règim totalitari. Afegeixen que tot plegat ha fet que els ciutadans no respectin el principi d'autoritat i que cada dia reben desenes d'agressions al carrer.
I un darrer apunt, perquè només el 6% dels accidents de trànsit a Catalunya provocats per animals acaben amb una indemnització pel conductor. Tot i que fa uns anys aquest percentatge pujava fins al 40%, un canvi de llei va reduir els casos en què els conductors poden demanar una compensació. Això tot i que aquest tipus d'incidents, per exemple, els xocs amb senglars, s'han multiplicat els últims anys. Les comarques de Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran són les que tenen més casos, una mitjana de 3 accidents cada dia amb aquestes característiques. Recollint-ho des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Per passar del 40% al 6% d'indemnitzacions, ens hem de remuntar al canvi de llei del 2014. Des d'aleshores es culpa als conductors i aquests només poden sol·licitar responsabilitats en cas que l'accident s'hagi produït per causa directa d'una activitat col·lectiva de caça al mateix dia o 12 hores després, o perquè la carretera està mal senyalitzada. A tot això, només el 40% dels conductors compten amb una assegurança que cobreixi els danys. A Lleida, els accidents provocats per animals són els més freqüents. En els últims 5 anys s'han duplicat. El 2021 es van registrar 1.246 segons el Servei Català de Trànsit. Sense anar més lluny, el passat diumenge, 3 persones van acabar ferides després d'impactar amb un senglar.
Vull dir les 7 de seguida als esports.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Aquí ve el Pere, una modalitat. Aquests bolets són una delícia, els he collit jo mateix. Atenció, se'n menja el primer. Comença la picoreta. Primera fama, inflamació de la llengua i... ha arribat la intoxicació!
En aquest moment, quina assegurança de salut triaries? Tria Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya, també en salut. Amb més de 3.000 oficines a prop teu. Mafre.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran d'Homus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències d'Homus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
18.035. 18035.
Sèrie
23023.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts a les 7.
Volkswagen Sarsa patrocina aquest espai.
Són els esports, un matí més. Parlem de la darrera jornada de Lliga Primera, perquè el Girona l'ha tancada en zona de descens. Novament, hi ha estat per un altre partit, en aquest cas el del Getafe contra el Celta, empat a 1. A Blaidos, de fet, ara són els madrilenys qui marquen la salvació amb 10 punts, un més que el Girona, que en té 9, que ha sumat en 11 partits, Albert.
Sí, això vol dir, per exemple, que els de Mitchell sortiran diumenge al Santiago Bernabéu cap a un quart de 5 de la tarda en posicions de descens. Val a dir, però, que el Girona ja sap que és guanyar el camp del Real Madrid. Ho va fer en la seva última visita a la Lliga 1-2 al febrer de l'any 2019. I això en un dia marcat també la Lliga per la sortida d'Unai Emery a l'Aston Villa, que deixa el Villarreal a mitja temporada. Quique Setién té ara tots els números de rellevar-lo gairebé 3 anys després que el Barça l'acomiadés de la banqueta del Camp Nou.
Més qüestions. Doncs Gary Lineker serà aquest matí al Món a RAC 1 cap a quarts d'11, això després de que hi rebés el Premi Internacional Manuel Vázquez Montalbán de periodisme.
L'exjugador del Barça el van guardonar per la seva carrera a la televisió en programes com ara Match of the Day. El cas és que després de rebre el premi a mans de Joan Laporta i del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, el britànic va compartir alguna interioritat, com per exemple amb quin entrenador té ara una relació més freda arran de la seva feina de periodista. Doncs bé, resposta José Mourinho.
Quan ganes todo, todo estaba bien y luego pasa algo, no sé, hicimos algo en nuestro programa por la BBC y después no me habla.
¿No te habla, Mourinho?
No me habla, no, pero no pasa nada. No sé por qué, pero pasa algo.
En canvi, Lineker va dir que en Pep Guardiola sí que s'hi entén molt bé i que li encantaria que Leo Messi tornés al Barça.
Què més tenim?
Doncs mira que Sergi Roberto pot estar-se aproximadament un mes i mig de baixa per una luxació a l'espatlla que es va fer el diumenge en la golejada 4-0 del Barça a l'Atlètic de Bilbao i que avui comença la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions amb el Madrid i el Manchester City amb opcions de sentenciar la primera posició del grup. Els blancs els val l'empat al camp del Leipzig, igual que els de Pep Guardiola a Dortmund. Els dos partits són a les 9 de la nit en directe a RAC 1, també a Movistar Liga de Campions. I també a les 9 el PSG rep el Maccabi Haifa amb la possibilitat de ser primer de grup. En canvi, el Sevilla necessita un miracle per passar. Ha de guanyar els dos partits que els queden i esperar a que el Dortmund els perdi. I encara dos apunts més. Alexia Putella s'ha endut el guardó a la millor jugadora europea en la segona gala del futbol femení de Mundo Deportivo. El Barça també ha guanyat un premi extraordinari pel rècord mundial d'assistència contra el Wolfsburg femení, amb més de 91.600 espectadors. I els equips catalans que participaran a la primera ronda de la Copa del Rei ja coneixen els seus rivals. L'Espanyol i el Girona s'enfrontaran al Rincón de la Victòria i al Quintanar del Rei respectivament, mentre que pel que fa a la resta el Nàstic jugarà al camp del Racing Rioja, el Manresa rebrà el Pontevedra, el Lleida a l'Alavés, l'Olot al Llevant i el Mollerussa al Rayo Vallecano.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Hi ha un minut i mig per les 7 del matí. Temps, com cada dia, per la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dimarts.
El debate por la ley trans está en pleno auge. Hay desconocimiento y muchos prejuicios. Y en el centro de la polémica se coloca a menores y adolescentes. Por eso, el documental Transhood puede aportar algo de luz. Durante 5 años, 4 familias de Kansas, que es un estado conservador y religioso, aceptaron ser grabadas. 4 niños y niñas transgénero de 4, 9, 12 y 15 años cuentan cómo se sienten y vemos también cómo responden sus padres y madres, que por el camino pierden amistades y familiares que no aceptan que escuchen y apoyen a sus hijos. Transhood es didáctico y emotivo. Es imposible no empatizar con los niños y niñas transgénero, con sus miedos y su lucha por no ser considerados como monstruos de feria, sino como personas sin más. No todas las historias son iguales, y el documental también lo refleja con la de una familia en concreto. Transhood está en HBO Max.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.